reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a l'informatiu Veus, aquest recull de l'actualitat que ha donat de si aquesta setmana. Dilluns, 14 de novembre, la plataforma d'afectats per la hipoteca treballa amb les xifres oficials a l'hora de comptar els pisos buits de l'Escala. Discrepa, i ho fa constar, discrepa amb les xifres que treballa l'Ajuntament a l'hora d'emprendre accions i buscar solucions per trobar pisos de lloguer social. Escoltàvem a l'informatiu de dilluns la veu de Josep Lluís Gómez de la plataforma d'afectats per la hipoteca de l'Escala.
Es queda amb el tema de pisos que els bancs li han dit a la Generalitat que estan buits. Clar, seria pecat de molt innocent pensar que aquesta és la realitat, aquesta és la realitat que algú està dient que és, que en aquest cas són els bancs. Ell no cal que faci molta memòria perquè amb la reunió mensualment que tenim hem anat veient que pisos de persones que han ocupat habitatges a l'Escala no figuraven amb els registres que l'havien donat, amb el qual és molt fàcil de pensar que algú utilitza aquestes dades en benefici o simplement per callar la boca amb uns altres. Nosaltres les dades que movem són les dades oficials, i si per oficial entenem la que fa la Generalitat, doncs sí, són les oficials. A més, aquestes dades, amb el portal de transparència que recentment l'Ajuntament ha posat en marxa, dona la casualitat que estan les mateixes dades que nosaltres fem servir, amb el qual entenem que aquestes dades són les reals, i si no ho són, qui sigui hauria de fer els possibles per explicar-les. En aquest cas, si l'Ajuntament de l'Escala troba que no és correcta les dades que donen, doncs el que hauria de fer, com han fet altres ajuntaments que realment han tingut ganes de tractar aquest tema, ha sigut doncs fer un estudi i valorar aquestes dades i o fer-les rectificar qui les publica. En aquest cas és la Generalitat, el Departament de Territori que ho fa, aquestes dades són públiques, les tenim, continuo dient, en la pàgina de transparència, a més les tenim a la Generalitat, no solament parlen del tema d'habitatges, podem trobar informació de tot el que té que veure l'Escala, municipi, habitants, l'atur, com està.
Diumenge passat es va celebrar el tradicional aplec de Sant Martí, una activitat que marca cada any el final de la temporada sardanista. El temps inestable del diumenge va restar afluència a l'audició de sardanes que feia la cobla local, la principal de l'Escala. Escoltàvem en aquesta notícia la veu del regidor de Cultura, Rafael López.
Aquest any ahir ens vam trobar amb un dia una mica complicat meteorològicament parlant. El dematí estava ja ploguent i es va posar en perill l'audició de la tarda, però bueno, finalment es va poder fer. Al matí ja va haver-hi l'ofici solemne acompanyament del cor de la tallada i a la tarda pròpiament l'audició amb el Principat de l'Escala, que bé, segurament pel temps va fer que no hi hagués tanta gent com altres anys, però amb un repertori més que digne que van triar ells mateixos, amb una sardana de la Bixaixa no podia faltar i la col·loenda amb l'aplec de Sant Martí de Josep Maria Vilà, que bé, va posar el punt i final a l'aplec, i en quant a les activitats, també tot el que són tota la programació anual de les sardanes que fem aquí a l'Escala al llarg de l'any. Amb els punts forts de les sardanes de l'estiu i l'aplec de l'Escala.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 15 de novembre, s'ha celebrat la primera de les tres sessions del projecte Més 60 a l'Empordà a l'Escala, un procés participatiu per detectar les necessitats de la gent gran i articular i prioritzar accions per a millorar l'atenció a la població major de 60 anys. Escoltàvem en aquesta notícia les veus de Roger López, tècnic de l'àrea de benestar social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, explicant-nos en què consisteix aquest projecte, i escoltàvem també la regidora de l'àrea de persones, gent gran i ocupació de l'Ajuntament de l'Escala, Ramona Viella.
És un projecte que impulsem Consell Comarcal i 7 ajuntaments de la comarca, entre els quals l'Ajuntament de l'Escala, que té com a objectiu ajudar els ens locals, els ajuntaments i també les entitats i altres agents locals a posar al dia les polítiques adreçades a les persones més grans de la comarca, ja que ens trobem en un moment en què demogràficament la població de més de 65 anys representa un volum important de la població i en els propers anys tendirà a créixer, i ja veiem que en l'actualitat hi ha una diversitat molt gran de persones grans i de perfils de persones grans. Això vol dir que necessàriament hem de posar al dia les actuacions que fem que adrecem aquest col·lectiu, i aquest és l'objectiu del procés de treball. Entenem que tot aquest procés de treball l'hem de fer conjuntament amb la ciutadania, ja que ells són els receptors d'aquestes polítiques i aquests serveis adreçats amb ells. Llavors plantegem tres sessions de treball en què els fem treballar amb tres qüestions molt, molt bàsiques. En un primer moment treballem, identifiquem necessitats d'aquest col·lectiu al municipi o a la comarca. Llavors, en les següents sessions, la segona i la tercera, intentem definir estratègies i actuacions concretes per revertir aquesta situació de necessitat que tenen les persones grans i acabar acordant prioritats i actuacions que es puguin determinar o que es puguin determinar al municipi.
Des de l'Ajuntament, nosaltres, o des de l'àrea de gent gran, hem cregut que aquesta participació en aquestes reunions que farem, que són tres dimarts, pot ser molt interessant, ja que ens podrem arribar a discutir o a parlar o veure la necessitat que tenim en les diferents franges que hi hauria entre els 60, posem-hi, els 80 o 85 anys, que són diferents, perquè si comencem a 60 anys que ens jubilem tenim unes necessitats potser de més activitat, i a mesura que ens anem fent gran les necessitats són diferents. Llavors això és fer un estudi, fem un estudi a nivell, diríem, del Consell Comarcal, de tot l'Alt Empordà, a cada ajuntament, i és el que comencem avui a fer. Tenim aquí uns monitors que ens explicaran i podrem veure més o menys si encara a l'Escala tenim necessitat d'alguna cosa. Les necessitats estan molt cobertes, vull dir, el Casal dels Jubilats fa molt bona feina. Jo, en la reunió que vaig assistir en el Consell Comarcal, es varen meravellar de totes les coses que la gent gran feien aquí a l'Escala, però potser creiem, principalment en aquesta franja d'edat de 60-65, que la gent és més activa i així, potser hi hauria alguna cosa que els faria falta, i era aquí esbrinar a veure si algú ens donava alguna idea o algun projecte a fer que es pogués verdaderament fer. I jo voldria també fer una crida que si hi ha algú que estigués interessat a venir a escoltar o a dir la seva opinió, encara hi és a temps. El dimarts que ve, que en tenim 22, i el 29 ho tornem a fer-ho. Són tres, total, són tres dimarts de 10 a 12.
Serveis socials i promoció econòmica són les prioritats de l'Ajuntament de l'Escala a l'hora d'elaborar el pressupost per l'any 2017. Ho explicava l'alcalde Víctor Puga a Línia Directa de Canal 10 aquest dilluns passat. A l'entrevista també va parlar de la resposta dels escalencs en la primera setmana de procés de pressupostos participatius, dient que la resposta està sent, de moment, molt bona. Víctor Puga.
Prou grans trets, És el tema de serveis socials, seguir treballant amb el tema de l'estat del benestar en sentit ampli, per tant, i abocar-hi més recursos, segurament, que l'any passat. El tema de les inversions, seguir el mateix ritme d'inversor. El tema de la promoció econòmica i turisme, també posar-hi més recursos. El tema de l'educació, també tenim alguna proposta. Jo crec que és un pressupost que creix d'una manera moderada, però que és absolutament sostenible, perquè tenim uns ingressos que ens permeten tirar endavant aquest tipus de polítiques socials, d'inversió i de foment de l'activitat econòmica i del turisme. Per tant, jo crec que ho tenim bastant, bastant ben enfocat, això. La casuística, cada població té la seva. L'Escala és un poble en el que hi ha moltes segones residències. Tenim prop de 15.000 habitatges a l'Escala amb 10.000 habitants. Això vol dir que hi ha molts habitatges que gran part de l'any no s'utilitzen. Això no vol dir que estiguin desocupats. Això vol dir que utilitzen puntualment, en temporada d'estiu, caps de setmana, gent que té més d'una propietat, que els alloguen. Per tant, jo em veig impossible determinar una xifra de pisos desocupats. En tot cas, es podria fer un cens i podríem arribar-ho a saber. Estic convençut que pis desocupat, en el sentit de pis que no s'utilitza, jo penso que són unes xifres bastant per sobre de la realitat. perquè insisteixo que molts d'aquests habitatges s'utilitzen poc temps, però en tot cas s'utilitzen i tenen un propietari. Per tant, no són susceptibles d'incorporar-los en una bossa de lloguer social d'una manera coercitiva, d'una manera... Jo entenc que no és aquest el cas. Una altra història és el tema de les entitats financeres que tenen propietats immobiliàries del seu nom o que els atenen a través de gestors immobiliaris que depenen de les mateixes entitats financeres. Aquest sí que és un tema a insistir, probablement aquí s'hi ha de fer més. I jo crec que l'Àngel fa bona feina en aquest sentit, no és senzill. Juguem amb molts impediments de tipus legal, amb moltes trampes que ha fet la llei, fet la trampa que es diu, amb una llei recorreguda, amb una situació de molta fragilitat, de no saber ben bé quins són els camins que has d'anar seguint. Però, en tot cas, sí que hem d'insistir en que els pisos que estan en mans d'entitats bancàries han de poder-se oferir com a habitatge social, i, per tant, aquí tenim recorregut, aquí s'ha de fer feina. Ara em consta que l'Àngel i serveis socials, que s'està fent una molt bona feina, jo crec que tenim excel·lents professionals de serveis socials, estan treballant en la línia de contactar amb una empresa, hem fet alguna entrevista allà, amb alguna fundació que es dedica a mediar, a estudiar el tema de l'habitatge, els conflictes que generen quan hi ha una ocupació, els desnonaments. Jo crec que això, l'Ajuntament, difícilment podem estar preparats, és una cosa específica, hi ha professionals que s'hi dediquen i estem en aquesta línia de millorar aquestes possibilitats. Fa una setmana únicament que tenim les urnes i que també hi ha la possibilitat de fer-ho via web i ens consten ja unes quantes propostes, per tant la cosa va a bon ritme i això s'ha d'acabar d'animar fins al final de mes. A nivell particular tenir una visió de municipi i presentar una proposta d'una entitat així que se surti de la teva proximitat i de les coses que t'afecten més el dia a dia, no és senzill, però jo crec que la suma d'aquestes propostes no deixen de ser propostes que en el seu conjunt tindran aquesta visió de millora de la via pública, dels edificis, d'inversions que requereixen fer a l'escala. Per tant, jo crec que independentment del tipus de propostes que arribin, jo crec que totes seran en positiu i que el conjunt sumarà, que és el que intentem. Nosaltres estem molt contents de la iniciativa, de com tira endavant, de com ha sigut acollida els primers dies després d'explicar-ho, i tenim el convenciment que això està en la línia del que cal fer.
Els ingressos per la venda de castanyes que cada any per aquesta època organitza el CERA han baixat considerablement respecte a l'any passat. Diversos factors, com el preu de compra o el mal del temps, podrien haver-hi influït. L'entitat ja pensa ara en l'altra activitat central per recaptar fons, les quines de Nadal. Ens ho explicava Mercè Rueda, presidenta del Centre Esportiu i Recreatiu.
Aquest any les castanyes han anat bastant més malament que l'any passat. Haurem anat a una mitjana de beneficis de la meitat. Si l'any passat es van arribar als 5.000 euros, va ser un any especial també. Aquest any haurem passat poquet dels 2.000 euros d'ingressos. I es deu a què? Ens ha fet mal temps un cap de setmana que era important. Les castanyes eren molt cares. Aquest any va haver incendi, segons diuen per els mitjans de comunicació a Galícia, les castanyes eren molt cares. Hem passat a pagar les castanyes quasi el doble de preu que l'any passat. I, a més, al començament, les tres primeres setmanes eren molt grosses. Això fa que siguin mal repartidores. Recordeu que nosaltres venem les castanyes, 10 castanyes, 2 euros, sempre n'hi posem alguna de més. Però, esclar, si són molt grans, ens surten la meitat de bosses per cada cuita. I, per tant, entre això, el preu que era més gran i la setmana que vam tenir de mal temps, ha fet que no poguéssim arribar ni molt menys al que havíem fet l'any passat. Ens queda el teatre per l'última setmana de novembre, que ja sembla que està confirmat per el divendres, dissabte i diumenge. Em sembla que són 25, 26 i 27, amb una obra divertida com cada any. I ja pensem en la quina. El cert, cada any són més seccions. Aquest any hem incorporat la de Rem i això vol dir que necessitem més diners. Començarem la quina el dia 6 i l'acabarem el dia 6. En part, aquest any la Generalitat ens donava permís per començar el 4, però per motius de temps i de teatres i de tot no podem començar abans. I bé, intentarem fer la quina com cada any, no? Vull dir, és una quina familiar, amb el mateix tipus de regals i de premis, sembla que ens funciona. No podem competir amb grans quines que hi ha aquí envoltant, però el client que tenim sempre esperem que continuï vinguent i fer aquella quina, que estem en família, que ens ho passem bé i que de pas ens podem portar algun premi.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 16 de novembre. L'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala és pionera a la comarca en l'ús de la teledermatologia. Amb aquesta tècnica es poden diagnosticar més ràpidament les lesions a la pell, alhora que es poden escurçar de manera important les llistes d'espera per anar a l'especialista. Marta Pedrerol, directora de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala.
Llavors, a partir d'aquí, nosaltres podem introduir dins de la història clínica del pacient, a nivell d'atenció especialitzada, aquestes imatges i fem el que anomenem una interconsulta, que fem una descripció de la lesió i llavors, setmanalment, el Servei de Dermatologia de l'Hospital pot visualitzar aquestes imatges i pot prioritzar les que tenen un risc i les que no, doncs, entren en llista d'espera normal o des d'aquí al CAP o al seu metge de capçalera es pot fer el seguiment. Hem de dir que nosaltres som el primer centre de tot l'Alt Empordà que estem implementant aquesta tècnica. Doncs aconseguim que els pacients s'hagin de desplaçar menys, és a dir, venint aquí al CAP ja podem fer la interconsulta i, per altre costat, si són lesions sospitoses, es poden prioritzar i no queden, no?, suspeses a un temps d'espera que a vegades és llarg. No? Per tant, considerem que és un avenç, no?, posar la tecnologia un cop més al servei, no?, dels usuaris de l'Àrea Bàsica de l'Escala.
Aquesta setmana s'ha posat en marxa a l'Escala el nou servei local d'orientació familiar que la Diputació de Girona posa a disposició dels municipis que ho vulguin. La primera sessió es va fer el dimarts a la tarda i va comptar amb l'assistència d'una desena de pares i mares. Gisela Rodríguez, psicòloga del servei. I escoltem després també a Maite Torrequebrada, mare que va participar en aquest taller.
L'objectiu és que al final, quan la gent que veia aquí a compartir amb nosaltres arribi a casa, trobi que té més eines per poder enfrontar el dia a dia amb les criatures, pugui tenir una percepció de les situacions diferents que es donen a casa de manera més relaxada, amb una altra mentalitat, sense tanta exigència, per poder disfrutar una miqueta més del moment que passem amb els nens i les nenes. I bueno, és anar ensenyant tota una sèrie d'habilitats socials, com educació emocional, com augmentar l'autoestima dels nostres nens, com comunicar-nos amb ells, com resoldre els conflictes que puguin sortir en família, també bueno, el tema dels germans, no?, que sempre congeniar, no?, dos germans amb dues etapes diferents doncs és una mica difícil. Anem treballant tota una sèrie d'eines que van al voltant d'aquests camps perquè bueno, els pares i mares les puguin portar a casa, les puguin aplicar i puguin bueno, tenir una percepció més relaxada, més tranquil·la del dia a dia. En les sessions individuals el que fem és tractar aquelles temàtiques, aquelles casuístiques que són més personals, que potser bueno, no ens dona temps d'aprofundir tant o són més complexes i en diversos aspectes a tenir en compte, i llavors pues, aprofitem aquesta hora en soledat, en exclusiva, per poder-les tractar amb la persona i veure quins són els aspectes que estan influint concretament en el seu cas. Aquestes xerrades aniran lligades amb temes que són punyents, temes que, bueno, que pensem que poden tenir un interès general, com pot ser l'assetjament escolar, el tema de com gestionar les noves tecnologies, no? Com acompanyar amb el tema ordinador, amb el tema xarxes socials, amb el tema videojocs de les criatures. Poden ser també fins i tot doncs, d'educació sexual, de rols de gènere, de com ensenyar les nostres criatures a tenir una relació de parella sana. Els temes encara estan per tancar, s'aniran anunciant tal i com es vagin calendaritzant d'aquí doncs, al juny.
Ai, a mi m'ha semblat molt interessant. Penso que aquestes coses són necessàries i tenim la sort de poder tenir-les i les hem d'aprofitar i les hem de disfrutar, sobretot. El que fem aquí ara es tracta d'intentar aplicar-ho a casa amb el dia a dia i intentar fer-ho doncs, el millor possible.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 17 de novembre. El proper 2 de desembre obrirà portes l'Esbotzada, el nou espai jove que s'està habilitant a l'Avinguda Girona, a l'antic edifici de Can Parals. S'ha de convertir en tot un punt de referència per als joves escalencs. Il·lustràvem la notícia amb la veu del dinamitzador juvenil Xavi Torrent.
El dia 2 inaugurarem l'espai jove, l'Esbotzada, I per, ho enganxarem amb l'encesa de llums, que és a les 5 de la tarda, 5 a 6 de la tarda, i just després farem, hi haurà una cercavila amb Batuscala i els gegants, arribant aquí a les 7 de la tarda, que és quan obrirem les portes, farem una mica de presentació, una mica de presentació de l'espai, un espai que serà un espai per formació dels joves, un punt de trobada, d'assessorament també, i sobretot un espai on s'hi podran dur a terme molt de tallers, activitats, sobretot les propostes que els joves vagin fent al llarg d'anar passant per aquí o les assemblees que anem fent amb el temps. L'espai consta de 3 sales, una sala gran on s'hi podran dur a terme moltes activitats, conferències, on s'hi puguin cabre moltes persones. Justament aquest dia s'hi farà la presentació de l'espai. Farem una mica de piscolapis per tothom, per tots els assistents. Després hi haurà una altra sala de conferències que farem una mica de taller de DJ. Els joves podran experimentar una mica el que és el ser DJ. I després hi ha una altra sala en xarxa, espai en xarxa que en direm, on els joves podran fer ús d'internet i si han de fer algun treball escolar o qualsevol projecte que tinguin en mans, doncs ho podran tirar endavant. I no vull oblidar que a fora, a l'espai exterior, hi haurà un taller de batucada on els joves podran també experimentar el que és tocar amb una banda de batucada. Finalment convidem a tothom, grans i petits, a la inauguració. Esperem que vingui molta gent, que puguin gaudir d'aquest espai. I res, us esperem el dia 2, a les 7 de la tarda, aquí a l'aparcament de Can Perals, a l'Espai Jove.
Han començat els cursos de català per a estrangers que ofereix el Consorci de Normalització Lingüística a l'Escala. Compten amb una inscripció de 80 alumnes. Aquest període s'allargarà fins al febrer. Després es tornaran a obrir inscripcions per als que fan el curs de primavera. Imma Trias, professora de català.
Han començat fa 15 dies els cursos de català adreçats en principi a persones nouvingudes, que fa poc temps que han arribat al territori. I bé, tenim 3 cursos, 2 de nivell bàsic 1, un nivell bàsic 2, que és per la gent que fa la continuïtat del curs anterior, i tenim cap a una 80 de persones inscrites als cursos. Aquests cursos que han començat fa 15 dies, he dit, acaben cap allà a principis de febrer, i durant la segona quinzena de gener hi haurà inscripcions pel proper període, el proper quadrimestre, que seria doncs, els cursos que començarien a mitjan febrer i acabarien a mitjan maig. Llavors hi hauria una segona oferta de cursos presencials d'aquests nivells inicials i bàsics, i llavors es tornaria a obrir l'oferta formativa a distància per a la resta de nivells. Tenim bàsicament el que és comprensió oral i expressió oral en català, perquè aquesta gent pugui començar doncs, a ser autònoms o relativament autònoms a l'hora de fer les seves tasques quotidianes. El que fa a les procedències és molt variat. Tenim doncs, des de persones que provenen d'Hondures, marroquines, tenim francesos, belgues, també tenim algun rus, algun xinès. Bé, hi ha una mica de tot, no, i no es podria dir, no es pot dir quina és la nacionalitat que més abunda perquè està bastant igualat. Els costa més que res, els costa depenent de l'edat que tenen i els estudis que tenen, el bagatge que tinguin doncs, d'aprenentatge previ. Hi ha llengües, doncs, per exemple, els xinesos tenen certes dificultats, evidentment per la llunyania de la diferència entre els dos idiomes. Evidentment els francesos o els catalans castellanoparlants per la proximitat idiomàtica de llengua romànica doncs els costa en principi menys, a priori menys. El problema que tenen moltes vegades és que llavors no poden practicar perquè la gent d'aquí se'ls adreça en castellà directament i moltes vegades hi ha gent que no sap ni castellà. Però bé, això és un problema que tenim nosaltres i que ens hem...
Aquest dissabte es fa el lliurament del 18è Premi de Narrativa Breu Víctor Mora. Enguany s'hi ha presentat una 70 d'originals. L'autor que dona nom al premi, mor l'agost passat, serà recordat amb una lectura del seu primer text publicat en català. Ens ho explicava Rosa Fallós, membre de la Fundació Víctor Mora.
L'edició d'aquest any ha anat en participació com pràcticament els darrers anys, sobre els 70. Es va haver de fer una primera tria amb la que en van quedar 34. I després d'aquesta tria, una segona amb la que hi van quedar els 12 finalistes i el guanyador o guanyadora d'aquest any. com que en Víctor ens va deixar el mes d'agost, tots els actes, des de la Fundació i inclús des d'altres àmbits, s'estan fent petits actes d'homenatge. Llavors aquest en serà un més. Commemorant que precisament fa 50 anys que Víctor Mora va publicar el seu primer llibre en català, que és El cafè dels homes tristos, i que coincideix amb que va ser la seva primera obra escrita en català i la qual va mereixer el Premi Víctor Català de Narrativa, doncs ens fa també celebrar això i homenatjar el Víctor Mora, narrador.
Divendres 18 de novembre, un any més, els cossos de seguretat catalans impulsen la campanya Grèvol amb l'objectiu de millorar la vigilància als principals eixos comercials dels municipis i evitar així l'augment de robatoris durant les festes de Nadal. L'operatiu s'allargarà fins després de Reis. Jaume Rovira, de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica Policial de Roses.
10 anys que estem fent aquesta campanya. Quan arriben les dates de Nadal, arriba el Grèvol, arriba la campanya també d'ajuda al comerciant que està en els nuclis comercials de les nostres ciutats i que incrementa aquest públic, aquesta gent comprant coses. Es compon de dues etapes. La primera etapa seria una etapa més del que estem fent ara, d'explicativa, d'anunciar què farem o què anem a fer, i la segona etapa, ja més cap a les dates nadalenques, seria més de carrer, una etapa i més del que el patrulla es dedicarà a passar per les zones que delimitem, que es creguin estratègiques perquè hi hagi una millor presència policial. Aquí, en el cas de l'Escala, torno a recordar l'ajuda de policia local, perquè aquestes patrulles es faran amb Albatros. Mm. Es diu Albatros a la patrulla mixta de policia local.
Cal més mosso.
L'objectiu d'aquest operatiu...
Aleshores, hi haurà un patrullatge, hi haurà una proximitat amb totes aquestes persones. Què podem aconseguir amb això? Què busquem? Doncs busquem, el primer de tot, és evitar que es donguin molts fets delictius. Només la simple presència, el patrullatge per certs punts, dissuadeix i evita que passin coses. La segona cosa que volem evitar, doncs, que també no és menys important, el tema de el que seria l'avió, que els propis comerciants, la gent també que està gaudint d'aquests dies de festa, tinguin una percepció de l'Escala, en aquest cas, de que sigui una ciutat segura, agradable, on m'agrada o estic tranquil fent aquestes compres. Podria donar-se el cas que l'Escala, que no és veritat, però podria donar-se el cas de que l'Escala fos un lloc perillosíssim, on hi ha molts delictes, i que si tu tens una bona percepció, això no ho veus ni ho notes i estàs ben content. I al revés, es podria donar el cas, com és, que l'Escala és un lloc gairebé paradisia, que des del punt de vista delictiu, on hi ha molts pocs fets, o els que hi ha són molt continguts, i que, en canvi, la gent, per un fet puntual, tingui una percepció terrible del que està passant.
El Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter programa una xerrada sobre noves espècies de peix que apareixen al nostre mar. Amb ella pretén potenciar la col·laboració dels pescadors i submarinistes, obrint via en el que s'ha definit com a ciència ciutadana. Boris Weizmann, tècnic del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.
Aquesta xerrada el que busca és conscienciar a la ciutadania perquè hi ha un problema, i un problema és el problema que anomenem de canvi global. I aleshores els ciutadans, els pescadors, que són els ulls que estan mirant el mar de manera quasi constant, ens aporten molta informació. I aquesta informació és molt valuosa pel món de la ciència per entendre què està passant a nivell de canvi global i buscar solucions, si són possibles, a aquesta situació. Bé, a nivell de peixos, a nivell de la pesca, per exemple, ja hem començat a trobar aquí a la costa catalana espècies com el peix pipa, que és un peix de mar roig que ja el tenim aquí, o el peix globus motejat, un peix que ja s'està pescant i que és verinós, és mortal, que no s'ha de consumir, i totes aquestes són espècies que són del Mar Roig, que ja les tenim aquí. Però, per altra banda, també tenim espècies autòctones, com el tallams, que abans no n'hi havia tants, i ara s'està augmentant moltíssim. Això són canvis que s'estan passant i que, gràcies als pescadors, podem anar registrant. Estan convidats tots els pescadors, tant de canya com submarins, que estan constantment mirant el mar, però també està oberta a qualsevol ciutadà que vulgui veure, que sàpiga què és el que està passant al nostre mar, que està canviant i que estem veient aquests canvis. Aquesta xerrada l'any passat es va fer a l'Estartit, al Club